pots vergonyar, es poden trobar espècies gantines, no?
I ja m'estic llevant els dits.
Vés a la porra, cacarot! I vosaltres, desgraciats, doneu-vos per afortunats que el supercarrer més gran de tot l'univers hagi acceptat venir al vostre ximple programa de ràdio. Ningú no és perfecte, es diu? Ho sereu vosaltres, jo sí que sóc perfecte. Te toca!
Adéu, amics! A reveure!
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui acalorats, però aquí estem, dempeus. I és que quan comença a fer calor cada vegada és complicat això de ficar-se davant del micròfon, però gaudim d'un excel·lent aire condicionat. Per tant, oferirem el millor de nosaltres avui, que tenim moltes coses. Tindrem en Jacint Casademont, amb ell repassarem el tràiler de Pantera Negra. Tindrem en Bernat Costa també, que avui repassarem amb ell la banda sonora de Guardianes de la Galàxia volum 2 i coneixerem un munt d'anècdotes d'aquesta banda sonora que encara no coneixíem. I ja a l'estudi tenim a la Marta Sanz i l'Aran. Bon matí, què tal, com esteu?
Molt bé.
Fantàsticament, amb aquest aire fresquet i el mojito.
Ai, no.
Sense alcohol.
Nosaltres no tenim mojito.
No,
perquè no,
no
ens heu portat bé.
Oh. Veus? Nosaltres penitència, posar els àngels a peu a 40 graus. I...
Encara n'hem d'aprendre molt,
sí,
encara.
Sí, ho farem, eh? Encara no ho hem fet, eh? I avisarem a la gent el dia que ho fem, perquè...
perquè si sumin, no?
Sí.
Podem fer una pujada,
no, home, friki. Volen venir, sí. Home, tu t'imagines?
Pujada no. Twin Peaks.
Sí, sí.
Els àngels.
Tothom en troncs, per això... Pues molaria un piló. En fi, Marta, avui tu ens portes el nostre tribut homenatge a Adam West.
Sí, exacte. Adam West, que va morir fa pocs dies, amb 88 anys, després d'un càncer, una leucèmia breu, i es veu, jo no ho sabia, disculpeu-me, perquè era un home molt estimat.
I
molt
tant?
Estimat. Tu... Gairebé et diré, gairebé igual que Leonard Nimoy.
Home, hi ha hagut molta comparació perquè tots dos van sorgir aquella televisió de l'any 66, el mateix any, vull dir que també se li han, no sé, molts homenatges ha tingut l'home a partir de certa edat, no? Seth MacFarlane, per exemple, ha estat un dels personatges, era l'alcalde de Quahog,
Seth,
per exemple.
Seth MacFarlane, no? El va rescatar.
Uh-huh. Sí, sí.
Perquè havia estat molts anys donant toms i no... I això que tenia una veu, bueno, clar, nosaltres...
Padre... Clar, jo no sé com vau descobrir vosaltres Batman, però jo vaig descobrir Batman amb Adam West a la sèrie de televisió de TV3. Va ser el primer contacte que vaig tenir
jo
amb Batman.
Jo crec que va ser la primera pel·lícula.
Abans que amb els còmics, eh?
Sí, no ho crec. Jo crec que DC ja havia publicat, ja estava publicant coses de Batman. Amb...
Sí, però jo no...
Alguna cosa ja devia caure.
Bueno, DC aquí, clar, que ho publicava Cinco aleshores.
L'època
que...
de Cinco.
Clar, jo coneixia Superman, uh-huh, dels còmics, de Byrne, que sortien per aquella època.
Per exemple, o la Wonder Woman de George Pérez,
de la que en
parlarem avui, aprofitant que la pel·lícula està a punt d'estrenar-se.
Ah, molt bé, en parlarem més d'aquí 15 dies, per
d'aquí
això,
15 dies.
Que tinc deures per tu. Molt bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i abans d'anar directe en matèria, ràpidament un parell de coses, el concurs de Panini que teniu fins al 27 de juny per contestar la següent pregunta. Com es diu el voltor? Personatge que fa Michael Keaton a Spider-Man Homecoming. Ens heu d'escriure al nostre correu ningunoes@outlook.com i aquella setmana farem un sorteig i el guanyador s'endrà un magnífic lot de còmics Marvel, gentilesa de Panini. I maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte les trobareu totes a la nostra web ningunoesperfecte.cat. També podeu anar al nostre Facebook i trobareu moltes altres coses també, facebook.com/ningunoesperfecte. A Twitter ens trobareu com @ningunoes i allà en trobareu ja tots els programes, són els nostres canals, tant a iTunes com a iVoox. Ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte i allà ens hi trobareu. I tots els podcasts podeu descobrir els programes endarrerits, aquests especials de Twin Peaks que hem fet aquest últim parell de setmanes i moltes altres coses. No sé, Aram, si has anat a veure alguna cosa al cinema aquesta setmana, perquè nosaltres parlarem de La Mòmia.
És que volia anar a veure La Mòmia, però després vas llegir la teva crítica.
I
se'm van passar les ganes.
No, soc culpable de... que una persona no hagi anat al cine.
Però completament, eh? O sigui, va ser una cosa que vaig pensar, mare de Déu, mira que les pel·lícules d'acció que últimament estava fent Tom Cruise ja em semblaven bé.
Sí.
I la trilogia, no podem parlar de la trilogia original d'Universal, sinó l'última trilogia amb en Brendan Fraser de La Mòmia, doncs la primera tenia molta gràcia. A mi em va agradar aquest esperit així, no sé, una mica d'Indiana Jones, una mica de Tras el Corazón Verde, doncs em va fer molta gràcia, però aquesta... Ja tenia la intenció d'anar-hi, però va ser llegir-te i dir-te, saps què?
Bé, després acabarem de desenvolupar el que ha passat amb La Mòmia de Tom Cruise. Ara anem directes a les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Bienvenidos a Baywatch. Somos los vigilantes de la playa. Nuestro equipo es la élite de la élite. Somos el alma de esta playa. Venga, Pete, ponme los pectorales más grandes y no me tapes el paquete.
¡Hecho! ¡Una polla enorme!
¡Una buena polla! Sirenita, ¿vienes a las pruebas?
Yo no tengo que hacer ninguna, soy Matt Brody. Dos medallas de oro.
¡Matt Brody!
¡Sí! Y nos sigue importando una...
¿Me estás mirando las tetas?
Yo...
Aquí no. Aquí.
Si quieres estar en este equipo, Rubiales, gánatelo.
Esto no tiene nada que ver con salvar personas. ¡Estos son neveras!
Somos los vigilantes de Naza.
Sí, eres muy grande, Yeti, pero yo soy rápido.
¡Ah! ¡Ay! ¡Mierda! Drogas. Asesinos. Un muerto en nuestra...
Això és Baywatch, Los Vigilantes de la Playa, que ja avanço que la setmana que ve farem un remember de la sèrie dels 90 amb en Callahan Ruiz. Per tant, ja dit això, suposo que ja he venut totes les entrades pel programa de la setmana vinent. Bé, Baywatch, Los Vigilantes de la Playa és aquesta adaptació cinematogràfica de la sèrie Los Vigilantes de la Playa, protagonitzada per David Hasselhoff, la qual va gaudir d'11 temporades. A més, entre el 1989 i el 2001, a més d'un especial el 2003 que va tancar la sèrie i reunia tots els personatges que fins aquell moment havien aparegut a la sèrie. Quan va plantejar-se un reboot cinematogràfic de la sèrie, es va optar per no agafar-se-la seriosament i fer-ne una paròdia d'acció en lloc d'una adaptació. El director és Seth Gordon, responsable de Cómo acabar con tu jefe, i el repartiment el formen Dwayne Johnson com a Beach Buchanan, personatge interpretat per Hasselhoff a la sèrie, Zac Efron com a Matt Brody, Alexandra Daddario com a Summer, Ilfenesh Hadera com a Stephanie Holden i Kelly Rochback interpreta a C.J. Parker, el mític personatge que va immortalitzar la icona sexual dels 90, l'exuberant Pamela Anderson. L'argument, si se'n pot dir així de la pel·lícula, gira entorn de Mitch Buchanan, cap de socorristes de les platges de Malibu, que es veu obligat a contractar a Matt Brody, antic nedador olímpic, per millorar la imatge de l'equip. La seva rivalitat serà com la de Joel Joan i Julio Manrique al crack, però quan aparegui un cadàver enmig de l'oceà, hauran d'unir forces per enfrontar-se a una empresària local que podria utilitzar el seu negoci com a tapadora per traficar amb drogues. Baywatch ha estat qualificada R als Estats Units pels continus acudits sexuals i violència. La pel·lícula ha estat un fracàs, perquè de moment només ha recaptat 86 milions arreu de tot el món i ha costat poquet, 69. A veure si en aquesta ocasió la Xina també salva el cul a The Rock. A Rotten Tomatoes, si algú li pot interessar buscar Baywatch a Rotten Tomatoes, ho he fet jo, no sé si ho ha fet algú més.
Jo vaig fer-ho també.
També, bé, arribava al 20% l'última vegada que ho vaig mirar. Dubto que ningú es molesti a mirar la nota de Rotten Tomatoes per aquesta pel·lícula.
Doncs ha pujat, ja t'ho diré. Quan la vaig mirar jo la primera vegada estava més baixa. Mira.
Ara ho tornarem a mirar. M'ensumo per això que en aquest cas, quan més baix sigui el percentatge, més aplaudiments en rebrà del públic. Algun crític esperava profunditat de personatges a Baywatch? Per cert, Baywatch compta amb una aparició especial tant de David Hasselhoff com de Pamela Anderson.
Esto es la nada. Es como algo que no esté pasando aquí y que pasara en otro sitio. Todo parece tan cercano.
Nos falta un riñón.
¿Y si quien le mató se lo llevó?
Això és I Am Not a Serial Killer. Teniu ganes de tornar a veure Christopher Lloyd i, a més, veure'l en la pell d'un assassí en sèrie? Això és el que es trobareu aquí. I Am Not a Serial Killer ens presenta un adolescent, interpretat per Max Records, el que va ser el nen d'allà on viuen els monstres, que ens recorda el Dexter primerenc. El noi, que treballa en un dipòsit de cadàvers de la seva família, té tendències homicides. A través del seu terapeuta aconsegueix reprimir-les. Quan descobreix que l'ancià veí el veu cometre un assassinat, sentirà la necessitat de parar-li una trampa per desemmascarar-lo públicament. La pel·lícula crea una atmosfera freda i grisa i l'argument acaba derivant en un homenatge a John Carpenter. I Am Not a Serial Killer és cinema indie de baix pressupost que sap aprofitar al màxim els seus escassos recursos per mantenir una sensació de suspens durant tot el metratge. La pel·lícula és l'adaptació d'una novel·la de culte de Dan Wells del 2009, la qual forma part d'una trilogia literària. El realitzador és l'irlandès Billy O'Brien i recordem que I Am Not a Serial Killer va ser la guanyadora del Premi del Públic de la secció Panorama del Sitges 2016.
Fa bona pinta, no?
Sí, a mi em va agradar. A veure, és un rotllo pel independent, perquè és molt així...
Però això que has dit de novel·la de culte de l'any 2009 me fa sospitar una mica, perquè en 8 anys ja es pot ser de culte.
Depèn.
Les coses ara es fan de culte molt de pressa.
Donem la benvinguda a en Bernat Costa, que ja el tenim aquí. Bernat, a veure, quin micro t'has posat? Aquest d'aquí? No funciona el micro? A veure, et farem... No, no se't sent. Bé, ara arreglarem lo del micro. No passa res.
¿Te acuerdas de mí? Me preguntaba si te gustaría, no sé, cenar. A mí me encanta el marisco. Hay un sitio en Wiltshire. Sí, podríamos. ¿Esta noche? Holly, ¿verdad? Holly Harling.
Sí, Eric.
Hola, nena.
Hablo en serio, Hall. Estar sola es una mierda.
Eres muy popular. ¿De quién es?
Això és Animal de Compañía. Carles Torrents dirigeix aquesta pel·lícula després de l'èxit de Mergo. La protagonitzen Dominic Monaghan, The Lost i Seina Solo. Seth i Holly són dues persones aïllades que tenen molt més en comú del que es pensen. Seth, qui treballa de vigilant en una gossera, s'obsessiona amb Holly, una excompanya de l'escola amb la qual es retroba de casualitat en un bar i a la que comença a assetjar per les xarxes socials. Finalment l'acaba segrestant i la tanca en una de les gàbies de la gossera, en un espai d'accés restringit. L'espectador veurà com la línia entre l'assetjador i la víctima cada vegada es tornarà més difusa. Anem per la resta d'estrenes. Comencem per París puede esperar. Dirigida per Eleanor Coppola, esposa de Francis Ford Coppola i protagonitzada per Diane Lane i Alec Baldwin, que interpreten a l'esposa d'un productor de cinema d'èxit i el soci d'aquest. Junt emprenen un viatge de descobriment per la campanya francesa ple de bon menjar, vins i humor. Mientras ellas duermen és una pel·lícula estranya dirigida per Wayne Wang, de Smoke, i protagonitzada per Takeshi Kitano. Els protagonistes són una parella que per motius de feina passa uns dies en un hotel de la costa. Mentre la seva dona treballa, ell queda fascinat per una parella formada per una noia molt jove i un home gran que grava cada nit a la seva parella mentre dorm. Julia East ens explica la història d'una estudiant d'Erasmus espanyola que deixa enrere la seva família i xicot per estudiar a Berlín. Allí es trobarà una ciutat freda i poc acollidora. Quan comenci a trobar amics, haurà de tornar i es quedarà amb un gust agradable. Dolç. La vida d'Anna narra la història d'una mare soltera de Georgia que somia emigrar als Estats Units per millorar la seva situació i s'arrisca a intentar aconseguir un visat il·legal. Cosecha Amarga és una pel·lícula sobre el genocidi comès per Stalin entre el 1932 i el 33, en què van morir entre 6 i 7 milions d'ucraïnians des del punt de vista de dos amants. Ell és un revolucionari amb sensibilitat artística, mentre que ella es sentirà cada dia més asfixiada per les polítiques estalinistes. Cartes de la Guerra és una pel·lícula portuguesa que adapta les cartes enviades per l'escriptor Antonio Leo Lobo Antunes a la seva esposa quan era un soldat destinat a Angola durant la guerra colonial entre 1971 i 1973. La Mujer de l'Animal és una pel·lícula colombiana sobre una jove monja que fuig d'un convent i es refugia amb la seva germana. Allí serà presa d'un cosí que la rapta i la força a ser la seva dona. Els veïns atemorits no intervenen. Tanquem amb Ignacio de Loyola, una producció filipina sobre la figura d'Ignacio de Loyola i la seva transformació personal i religiosa, passant de militar a religiós, fundador de l'ordre dels jesuïtes.
Com pot ser que d'això se'n faci una pel·lícula? Qui ho paga, això?
Sí, es fan pel·lícules de qualsevol cosa, aram.
Ja ho veig. Home, la de Wayne Wang, aquest home fa molt que no se'n sent absolutament res.
Jo l'he vista, aquesta, la vaig veure a Sitges.
I què tal?
Fluixa.
Fluixa? Vaja.
Sí, és fluixeta.
I d'altra banda, em
però
fa
no
gràcia...
Però molt avorrida.
Em fa gràcia la de la dona d'en Francis Ford Coppola. Jo crec que tenien ganes d'anar a fer un viatge de nassos per la campiña francesa, provar vins i formatges, i van dir, saps què? Allò, carinyo, que ens es vagi seguint una càmera i algú farem.
De fet, això és una experiència personal d'ella que ja li va passar mentre el seu marit rodava no sé què, se'n va anar amb l'ajudant i bueno, van descobrir restaurants, vins i tal. I ella ha volgut repetir l'experiència fent una pel·lícula d'aquella experiència real que ja va viure.
I de passada tornar a anar als restaurants.
Molt equivocat no anaves.
És que es veia venir. És un John Huston, és una reina d'Àfrica, això. Molt bé, magistral.
En fi, i la reina del programa la que ve ara, en Jacint Casademont. Jacint, què tal?
Jo sóc un petit príncep, també. Jo no sóc una reina.
També. Vinga, va, que ens portes avui.
Doncs molt poca cosa, perquè sembla que els rodatges estan molt apagats, eh? Ja s'ha rodat tot el que s'havia de rodar per aquest estiu i la cosa està molt, molt calmada.
A banda de Josh Gordon, que deu ser l'únic que deu gravar l'estiu, no? Allà castigat, la resta...
Sí, és veritat. Bueno, és un interino, no? Li
sí.
Toca pringar.
El becari.
Començo per Missió Impossible 6, que tenim una incorporació d'última hora perquè ja estaven rodant de fa un temps, i s'ha incorporat Michelle Monaghan. Què vol dir això? Que torna la dona d'Ethan Hunt.
Molt bé, molt bé. A quina pel·lícula va sortir per última vegada?
Va sortir el Protocolo del Fantasma, però feia un paper molt petit.
Sí, sí, sí.
La bona i la 3, que sortia.
Exacte.
Més.
Correcte, això me'n recordava.
La pel·lícula s'estrena l'estiu que ve, el 27 de juliol, o sigui que ja podeu anar apuntant. A més, repeteix per primera vegada la saga el director, en Christopher McQuarrie. O sigui que, bé...
Esperem veure una bona pel·lícula de Tom Cruise després de dos que no ens han agradat gaire, eh?
Sí, va, Missió Impossible mai ha fallat.
No, vull dir, de les dues, La Mòmia i Jack Reacher, que les dues últimes que ha fet, però bé, Missió Impossible, confiem en ell.
I tant. Després tenim Aladdin, la pel·lícula que vol dirigir o que dirigirà Guy Ritchie, doncs sembla que hi ha un actor que té bastantes papeletes per ser el dolent, en Jafar, que és ni més ni menys que Tom Hardy, un anglès de pura cepa, fent de... no sé.
Aquestes sí. Coses no tenen cap mena de sentit. No hi ha actors musulmans?
En carn i ossos, no?
No hi ha actors sí, d'allà?
Sí. Però recordem que la versió de Disney la feia Robin Williams i el...
La veu, però ara està parlant d'en Jafar, del visir.
Ah, és veritat, Jafar, sí. Clar.
En Jafar és el visir.
Sí, sí.
No sé, no ho entenc. Bueno, però per fer de dolent ja està bé que agafin algú blanc. Ara el que seria la pera seria que per fer de protagonista agafessin algú d'allà. Això no passarà mai.
No, no. Què més? Doncs trilogia Spider-Man, perquè Tom Holland ha dit que ha firmat per dues pel·lícules més, o sigui que estarem segur que hi haurà dues pel·lícules més. Falta veure si també hem ajudat a Marvel, sense Marvel, Sony per separat, serà la pel·lícula de Venom, què?
No, home, representa que serà trilogia dintre de Marvel, no? Mentre Sonic va fent spin-off fora. Una cosa una mica estranya, però...
Però això no és autobombardejar-se a si mateix?
Sí, no sé, a mi encara no ho he acabat d'entendre tot plegat, però...
No ho entendrem mai. I després un director que mai m'ha caigut bé i que m'ho està confirmant a cada passa que fa, que és Blomkamp. Aquest director que, segons alguns, va començar molt bé en Distrito 9, ha xerrat i ha explicat el seu projecte que se'n va a la merda, que era Alien 5, i diu que clar, que ha tingut la mala sort, que el director que va crear la saga ha volgut tornar-hi, i a més està fent prequeles, i sembla que Monetari ha ben funcionat molt bé, i que el seu projecte, tot i comptar amb Sigourney Weaver, pues, que no té futur i que ja l'ha donat completament per perdut. I clar, té que fer noves pel·lícules aquest senyor. I què ha fet? Doncs l'únic èxit que ha tingut de taquilla i públic, que és Distrito Nuevo, pues, en vull fer una seqüela. I què ha passat? que a la productora li ha dit, nen, els drets el tenim nosaltres i ara mateix no ens va bé. I ha dit, ah, doncs faré una pel·lícula ambientada en aquest univers, que no serà ni una prequela ni una seqüela, però que estarà dins del mateix univers i així sí que puc tenir els drets.
Aquest home, la veritat és que la seva primera pel·lícula estava bé. El que passa que demostra que és un personatge una mica...
cregut.
No sé, sí, exacte, que s'havien pujat una mica massa els fums.
Elysium no em va desagradar, però Chappie és per bombardejar-la directament. No, no, té nom, lo de Chappie.
Sí, i ja per acabar, un director que sí que ja hi tenim una mica més de confiança, que fa algunes pel·lícules, tot i que no s'han entusiasmat últimament, que és ni més ni menys que Spielberg, que ha presentat un nou projecte que serà The Papers, que serà basat en un llibre que tracta sobre una investigació que van fer el New York Times i el Washington Post l'any 1971, on intentaven demostrar totes les mentides de l'administració Johnson al voltant de la guerra a Vietnam.
Bé.
I el quan. Les típiques pel·lícules que últimament està fent aquí
de guerra... Però està bé, Puente de los Espías per mi és una obra mestra, vull dir que ja pot fer una altra.
No, és que és el bo, o sigui, no té cap pel·lícula dolenta últimament, totes són perfectes cinematogràficament, però no t'emocionen.
Bueno.
Això ho ha perdut.
Tenim tràiler...
Que volia dir, quins són els actors protagonistes?
Ah, val.
Interessant.
Qui són?
Que són Tom Hanks i Meryl Streep.
Feu hòstia. Ala.
Un talent encertat, eh?
Bueno,
que quedarà fàcil.
No costa gaire.
En feix a 5, que tenim tràiler aquesta setmana.
Sí.
Hem vist Pantera Negra.
Dime una cosa. ¿Qué es lo que sabes de Wakanda?
Es un país del tercer mundo con productos textiles, pastores y ropas chulas.
Todo una tapadera. Los exploradores siempre lo han codiciado. Lo llaman el Dorado. Lo buscaron en Sudamérica. Pero siempre ha estado en África. Yo soy el único que lo ha visto. Y ha logrado sobrevivir.
¿Qué tal? ¿Qué te ha semblat?
Doncs a mi m'ha sorprès, i m'ha sorprès gratament, cosa que no m'esperava gens ni mica, perquè és una pel·lícula que m'interessa o m'interessava absolutament zero. Però he vist una pel·lícula amb un toc més fosc, amb menys sentit de l'humor, almenys en aquest teaser trailer o com li diguin, i que realment hi ha bastanta acció, o sigui que m'ha molat.
Sí, és un plantejament una mica diferent, ja veurem, no? Aquí en aquest cas, a mi personatge de Pantera Negra tampoc m'ha cridat massa mai l'atenció, tot i que la seva aparició a Civil War sí que estava bé, em va agradar bastant.
És que no hi ha ningú a qui li hagi cridat mai l'atenció Pantera Negra, és un d'aquests personatges que ha sigut un etern secundari, ha tingut alguna sèrie pròpia però ha durat poquíssim en general.
En el món del còmic sempre ha sigut de secundari, sí, i mai s'havia fet una pel·lícula d'ell, no? Que jo sàpiga,
no
havia sortit mai.
És la primera vegada.
A part que la seva capa és la meitat. No és, o sigui, tu mires la capa, és ridícula.
Sí, és una capeta. El que passa que la versió cinematogràfica ja no porta capa, per tant és probable que ja el tema de la capa ja ni en els còmics deu aparèixer.
No, això ha passat a la història.
Jo ho he vist com un Batman vingut a menys, sempre.
Home, però és un rei, aquest és més.
Això és el Cavallero Luna, és un Batman vingut a menys.
Exacte. Sí, també.
Doncs no sé, ja veurem, a mi em fa una mica de por que es passin d'ètnics, saps? Allò d'anem a Àfrica, waka waka, l'estil Shakira, no sé, no ho veig gaire clar.
Home, tio, però... No, home. Però bé, pinta bé, a mi amb aquest... Bueno, no sé, és un rotllo diferent, a més incorporen aquí altres personatges de l'univers Marvel, no?, que havíem vist d'altres pel·lícules, tant a Civil War com a l'Era d'Ultron, bé, no?, Ulisses Clau i el personatge que interpreta el Martin Freeman. Molt bé, Jacint, doncs fins la propera setmana.
Sí, esperem que hi hagi més notícies, perquè aquesta setmana és molt avorrida.
Nosaltres ens anem a la Batcova. Una abraçada.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Doncs ens posem el vestit del Batman dels anys 60. Doncs aquesta setmana, malauradament, moria Adam West, ens deixava aquest mític Batman dels anys 60, mítica sèrie de TV3, que he agafat un tall d'algun diàleg de la sèrie, no? D'aquells... Abans de, Marta, de que parlis tu, si vols, escoltem un petit fragment. L'he deixat en català perquè la veu al doblatge jo crec que és el que se'ns va quedar a tots, no?
Té fulles i fusta, però no té escorça. Ei, un llibre té fulles!
Però un llibre no té fusta.
No, però una biblioteca sí.
Llavors, la solució al primer enigma podria ser llibre en comptes de diari. Ho has endevinat, company.
La resposta és biblioteca, però quina biblioteca?
Coneixent l'enigma, ha de ser la biblioteca més gran, la biblioteca de Gotham City.
Però què en deu voler fer d'una biblioteca pública?
Aquí parats no ho aclarirem. Som-hi, Robin!
Sens dubte, el millor detectiu de la història amb aquestes deduccions.
A més, una dicció mesurada, gens sobreactuat, una cosa discreta, subtil, modulada... Hobby.
Gotham...
Sens dubte la millor campanya per anar a la biblioteca.
Exacte.
Per i... totes les biblioteques.
Jo crec que s'hauria de recuperar.
Sí.
Bé, voleu que...
Sí, home,
digui,
i tant.
Jo el que he fet, segons el criteri del director, perquè a vegades em puc tenir, a vegades menys, és mirar què s'han dit les xarxes, no? I aquí tinc... bé, no sé si cal recordar Adam West, 88 anys, no sé si va ser la nit de dissabte, diumenge, jo vam escoltar el cap de setmana, no?
Correcte.
Que havia mort entre els seus, amb els seus familiars, envoltat dels seus familiars. Tenia 6 fills, es va casar 2 vegades, que jo sàpiga, en la segona ocasió van ajuntar 2 mainades de cada matrimoni i en van tenir 2 més, per això surten els 6 totals. I s'estimava molt els seus fills i la dona. I això sempre, tot, bueno, qui ha treballat amb ell ho diu, no? I a més que era una persona amb molt bon sentit de l'humor i que sabia molt estimar. I en Seth MacFarlane, per exemple, que ha fet tot un post en el tuit maquíssim, no? Ha fet, s'ha estirat una mica més, diguéssim, que aquests, suposo que ha fet la foto d'un text, que una nota que ha escrit, doncs ho diu que de seguida van congeniar perquè tenien un sentit de l'humor similar, no? I a més que ell... És que tothom que ha escrit recordava el Batman era ell. És curiós, no és ni... bé, no sé, tots els Batmans que van venir a les pel·lícules...
Ni Michael Keaton, ni George Clooney, no? O una vegada va ser George Clooney.
Però ni Michael Keaton, que jo Michael Keaton, per mi el Batman era... Clar, jo aquesta sèrie diria que no sé si la vaig enganxar mai, Però
home.
Bé...
Si l'haguessis vist, te'n recordaries.
Sí,
sí, jo recordo haver vist La Massa, aquesta sí, però Batman no la recordo. Bé.
Oh, amb les onomatopeies que anaven apareguent quan es barallaven, no...
No
recordo.
D'aquesta no me devia interessar massa.
Jo estava
no
enganxadíssim, la vaig descobrir de petit, allà a TV3, que sí. Passava allò i estava allò. Cada diumenge a la tarda que la passava enganxada.
Us haig de dir que el periodista, que no és poca cosa, de cultura del New York Times, que l'he conegut i he mirat fotos d'ell, és molt curiós, doncs sí, té més o menys la nostra edat, diguéssim, més que menys. Diguéssim.
Ell ha prosperat més, està al New York
ell
Times.
Ell ha prosperat, nosaltres... sí, m'he quedat una mica així, no? Llavors amb una companya estàvem allà mirant, però és una mica lleig, no? I en aquesta foto sembla un actor porno, no? O sigui, hem començat a fer comentaris d'aquesta mena. És que surt amb una foto molt...
Bé, aquí nosaltres som més guapos, això...
D'estudi sí, i tal.
Evidentment.
Doncs ha agafat un sketch del Batman fent surf.
Sí.
Diu, mai més tornarem a veure un Batman fent surf. Vull dir que aquell Batman era...
Segurament no.
Peculiar.
Amb l'esprai del bat espantador de taurons,
però...
portava un banyador de color groc sobre l'uniforme.
Però vam arribar a veure un James Bond fent kitesurf per sobre del gel.
Sí.
O sigui que jo no ho descartaria. Que...
Bé, és que de fet ell va fer com una mena de personatge Bond abans d'anar a fer Batman. De fet el van veure en un anunci que feia com d'això, com un personatge Bond. Era, per cert, ell tenia llicenciatura en literatura.
A veure, molt hauria de canviar DC i Ben Affleck per posar-se un
banyador. Ben Affleck també ha parlat, Li ha dedicat unes paraules,
Home.
Perquè clar, és el Batman d'ara, no? És el que toca ara, de Batman.
I Kevin Smith també, sé que li ha dedicat algunes paraules, però el món
freak
està commogut
aquesta setmana. Si voleu puc començar...
I en Sheldon Cooper, suposo.
No sé si
puc començar amb,
sí,
en,
home,
amb Burt Ward, que va fer de Robin, que per cert no tenia gens d'experiència en actuar, però tenia cinturó marró en arts marcials, no sé en quina, no sé si karate.
Es veu que va triar l'Adam West.
El va triar, no que el triés, va donar el vistiplau, va dir aquest sí que m'agrada. Li van deixar en el contracte, li deixaven triar aquestes poques coses, doncs una d'elles era aquesta. I el va triar com a parella de sèrie, i la veritat és que va ser un encert, no només per com destilava aquesta parella en escena, sinó perquè a la vida real es van fer molt, molt amics, i les famílies encara ho eren. I de fet, he escoltat una entrevista, i havien de fer gira encara cap a Las Vegas. O sigui, tenien plans per aquest any, i no ha pogut ser. I bé,
aquest any pensava anar de gira.
Sí, he sentit, sí, encara tenien plans, no? Havien fet plans.
Bueno, que de fet l'any passat van estar doblant una sèrie de dibuixos animats, bueno, una pel·lícula de dibuixos animats que es deia El retorn a la Batcova, o El retorn de, ara no me'n recordo, de les capes o alguna cosa així, que era la sèrie dels anys 60, igual, com si fos un capítol més d'una hora, però ells doblant a Batman i Robin, no?
Ah, boníssim. Home, sí, és que en anglès en Batman s'havia dit el Cape Crusader, que es podria dir...
Sí, és que és això, The Return of Cape Crusader.
Of the Cape Crusader podria ser, perquè... Però, clar, en castellà, encapado no té gaire sentit.
No.
Avui en dia, cruzado enmascarado, la traducció. Canviaven lo de la capa per a la màscara.
El seu col·lega Robin diu d'ell que era el veritable cavaller fosc, no? Bé, es comportava
home,
com un heroi. Bueno.
Veus? Cape Crusader, sí.
Bright Knight? Com...
Un cavaller blanc, cavaller de brillant i armadura, no?
Val, cavaller brillant, però aquí li han fet... Bueno, han anat canviant, no? Ara cada vegada és més fosc. Llavors era clar. I han anat enfosquint. No sé què pensava ell del nou Batman. Això crec que en alguna entrevista n'havia parlat.
Era de l'arc de Sant Martí, ell, més que brillant, saps? Perquè en aquests colors supercamp i tota una estètica kitsch.
La família i tot ha dit que ha fet un Twitter, ha donat les gràcies a totes les condolències i mostres de suport que estan rebent, perquè el Twitter d'Adam West encara està actiu, hi ha entrat, i encara hi és. I allà doncs aprofiten per respondre, i la família ha dit que sempre serà el seu heroi, el seu Bright Knight, no? El seu cavaller brillant. No? I Ben Affleck què ha dit? Doncs que era un exemple d'heroisme, era amable, divertit i un gran tipus, i gràcies per ensenyar-nos tot el que has fet, no? Que per cert va patir molt, perquè després de sí que al principi, finals dels 50, a la dècada dels 50, principi dels 60 va fer Spaghetti Westerns, va fer alguna pel·lícula d'acció, però després de ser cancel·lada la sèrie va fer molts de toms, no el contractaven, anava a càstings i no el volien.
És veritat que es va encasellar molt en el personatge i que no va ser capaç de sortir de l'ombra de Batman, no?
L'última aparició que li recordo va ser a Big Bang Theory, precisament, en l'aniversari d'en Sheldon Cooper, i que tothom es preguntava què fa aquí Adam West i ell només preguntava quan cobraria. Sí, i quan podia marxar d'allà, però bé, sap greu.
En Mark Hamill també ha dit algunes, ha posat algunes comentaris sobre la mort d'Adam West, que era un meravellós actor, tan amable, i que em trobo, que ell es troba afortunat d'haver treballat amb ell i d'haver-li dit tot el que significava per ell i pels milions de fans, perquè en té molts de fans, l'Adam West, s'ha vist,
Sí, sí, i jo crec que molts també gràcies a Padre de Família, no? Com recordem, com a alcalde de Quahog, que ja havíem comentat abans, que sortia molt sovint a la sèrie.
Julie Newmar, que feia de Catwoman a la sèrie dels anys 60, doncs també s'ha fet eco dels comentaris d'en Hamill i d'en Ward, el Robin de la sèrie. Diu, estel·lar, exemplar, un rei fins al final, i que era brillant, que era llest, no? Intrèpid, que era divertit, era molt creatiu, això també ho diuen, era molt creatiu, molt imaginatiu, i bé, no sé, tothom té bones paraules. I què ha dit en Seth MacFarlane? Que per cert, he vist, es va estrenar no sé si va ser algun capítol o un documental, que es va acabar amb la inauguració de l'estrella al Passeig de la Fama de Adam West, i hi havia entre el públic que he vist en Seth MacFarlane, va fer algun comentari, sempre tenia algun comentari graciós i es ficava la gent a la butxaca. Això ja ho va veure quan anava a escola i havia fet alguna aparició en alguna, en alguna obra de teatre, i ell ja notava que la gent, doncs, que ell tenia la capacitat d'emocionar i de captivar la gent, no? Seth MacFarlane diu que Padre de Família ha perdut un dels seus més grans i, bueno, els més grans valors, no? I un gran amic. Era una joia treballar amb ell, era una fortuna, i és d'aquests tipus, aquestes persones que sempre els vols al teu voltant per treballar-hi, per viure, per tot. La seva, el seu positivisme, la seva naturalesa tan bona, el seu sentit del riure eren innegables, i bé, estava ple d'energia sempre. O sigui, és una persona fantàstica. No entenc com és que no va poder prosperar.
La veritat és que la seva carrera cinematogràfica posterior a Batman fa una mica de paneta, eh?
Sí, perquè tothom el veia com aquell Batman i
sí,
suposo que
estava una mica encasellat, i la veritat és
ell
que
ell ha explicat molts anys després que anava als càstings, anava a les entrevistes, i que li deien, doncs, que es veu que els qui l'entrevistaven deien que aquell Batman apestava, no? Vull dir que
sí, no, se l'ha criticat molt, jo trobo, i és una sèrie que se l'ha de mirar una mica en el context de l'època, i que va ajudar a fer molts fans de Batman. I quan Batman va fer el salt al cinema amb Tim Burton, ja era un personatge conegut gràcies a aquesta sèrie, i potser l'impacte no hagués estat el mateix. Tot s'anirà una mica dintre del seu context, i jo sempre em posicionaré molt a favor tant d'aquesta sèrie com del mateix Adam West, no?
Això sí que és una sèrie de culte.
Sí, sí, sí.
Aquesta sí,
sí
que ho
ara,
és.
Tu t'imagines un Dark Knight, allò, una adaptació del còmic de Miller amb Adam West, això hauria estat el somni total.
Com no hi vam pensar amb aquesta idea?
És que es va parlar en aquell moment de Clint Eastwood, i no sé què. Tu haguessis agafat a l'Adam West.
Esteu fatal.
Era l'actor perfecte.
És brutal.
Hauria sigut catastròfic.
No, 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 no.
O sigui, hauries estat esperant tota l'estona que aparegués una onomatopeia en pantalla.
No,
allò,
home, no.
Zam, pa.
L'haguessin colat, eh? Jo crec que l'haguessin colat. Frank Miller ho hagués demanat.
Sí, sí.
I ara que en Bernat ha tret aquest episodi en què sortia l'Adam West, doncs justament era el 200, i com que era el 200, van convidar-lo per fer l'aparició. I la Kaley Cuoco en el seu Twitter ha posat una foto que es van fer durant el rodatge, una foto família, molt bonica, per cert, i diu que és una persona tan bella com la que us podeu, com el que ell transmet. Vull dir que és així, és molt natural, no? La família, després que es cancel·lés la sèrie, van haver-se de mudar, de traslladar. Vivien en un lloc, no sé si prop dels estudis, una casa d'aquestes, imagineu-vos, de luxe, doncs se'n van anar cap a Idaho. A viure, ja no, perquè veien que no...
Idaho.
No tenien prou diners per mantenir l'estatus.
No. Així que bé, doncs una llàstima, i que això, i que una de les seves peculiaritats també era la seva veu, una veu molt bonica.
Sí, sí, el doblatge estava bé, però la seva original és cert que era una veu profunda.
I aquest dissabte li fan, bueno, encara hi ha homenatges, eh? Hi ha emissores que li fan homenatge, hi ha una televisió de Chicago que fa, no sé, 12 hores d'emissió de pel·lícules i sèries on apareix l'Adam West.
Imagina't.
Tot un... Sí,
una marató.
Una marató.
El de sempre, que se'n recorden després.
Exacte.
Sí, és una pena, no?
Sí.
Perquè et dona la impressió que fan més un homenatge al personatge que no pas a la persona, saps? Un homenatge a l'actor de Batman.
El friquisme.
Sí.
És així, el friquisme funciona així, sempre ha funcionat així, però bé, què hi farem?
Neil Gaiman, no m'ho vull oblidar, també ha posat un Twitter, que resti en pau Adam West. Ens vam trobar una vegada al 1987 i estava tan avergonyit i tan ansiós, no? Tan ingenuament ansiós per dir-li que tot el que significava per la meva infantesa. Bueno, allò que te trobes el teu ídol i no saps què fer, si dir-li o no dir-li, però finalment li va dir.
Això em va passar amb en Neil Gaiman, a mi.
Li vas dir, també?
Em vaig quedar en blanc.
Ah.
No, o sigui, no vaig poder parlar.
Ostres.
Era massa, massa
impacte. Te'l vas trobar?
Al Saló del Còmic de Barcelona de fa molts anys, ja.
Ah.
Era un pardillo. No, no, soc, no era l'home que soc
ara. No, ara és que ara no, home. Ara, ara ell t'hauria de ara... demanar un autògraf ara.
I tant. I tant.
Molt bé.
Molt bé.
No sé si... Teniu prou d'Adam West?
Déu-n'hi-do, no?
Crec que sí, no?
Sí, 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 ja està, ja en tenim prou. Aram, ens fas algunes noticietes?
Algunes?
Doncs vinga, som-hi. Now that I've met you, would you object to never see each other again? Doncs com vulguis.
Doncs comencem amb una notícia que ens transporta als anys 90, a les dents apretades, als caps petits i al Capitán América amb tetes, que és que torna Youngblood, però no només torna, sinó que...
I Rob Liefeld també torna.
No, només ha fet portades alternatives.
Ah, menys
mal. O sigui, torna Youngblood perquè aquest any són els 25 anys de la creació d'Image.
Mm-hmm.
25 anys.
Sort que ha millorat amb els anys, Image.
Home, i tant que ha millorat. Però, escolta'm, jo me'n recordo de quan tots els autors van decidir fugar-se i se'n van anar a fundar Image, i el que, i les preocupacions de què passaria amb els X-Men de Jim Lee i què en seria del Tom McFarlane, de l'Spider-Man de Tom McFarlane, i en fa 25 anys.
I tu recordes.
Exacte, jo recordo de...
Fa 25 anys de Spawn?
25 anys.
Amb Spawn, va ser el
92, que... el 92, sí, sí, del primer número de Savage Dragon, de Youngblood, Spawn, sí, i Wildcats, potser va tardar un parell o tres de mesos més, sí, que era la de Jim Lee, doncs sí, ja en fa 25 anys. Traumatitzem-nos tots plegats, sí, un, sí, moment.
Sí. I còmics de Kiss, també.
També, bueno, i coses raríssimes.
Dibuixants amb noms com Greg Capullo, que...
Era molt gran.
Molt gran.
Es veu que es pronuncia Capullo. Aquest ho vaig buscar, perquè clar... És com Jamie Delano. Segurament s'ha de pronunciar d'alguna altra manera, això. Però em distreus, Bernat.
Perdona, o sigui... perdona. Ja saps que soc dispers.
Per això no et deixem venir, perquè distreus a la set.
Me descentres. Estàvem parlant de que torna Youngblood,
sí,
i no només torna, sinó que torna i ho peta fort, perquè ja s'ha esgotat. El primer número de Youngblood ha sortit, s'ha esgotat.
Però hi haurà una segona tirada. No,
i han preparat una reedició que sortirà al mateix temps que el teòric número 2 de Youngblood. Està preparat perquè surti almenys els 4 primers números, un cada mes. Jo crec que el segon número de Youngblood, si volen seguir la tradició, hauria de tardar 4 mesos a sortir. Portar almenys 3 mesos de retras seria lo just tractant-se de Youngblood.
Jo és aquest tipus de nostàlgia que potser no caldria, però...
No sé, doncs mira, la veritat és que bueno, ha tingut molt d'èxit. És aquesta nostàlgia que ven, que ven.
Sí, sí, sí,
no, i si a més fan una portada alternativa amb les lletres brillants, ho peten, bueno, ja a saco. És el que s'agafaria tothom. En tot cas, Rob Liefeld només està d'editor, ni tan sols està com a escriptor. El guionista de la nova sèrie Youngblood és un tal Chad Bowers, que no tinc el plaer de conèixer, X-Men 92 i Deadpool Mala Sangre. No conec cap de les dues obres. La veritat,
bueno, no. X-Men 92 és un experiment que va sortir durant la Secret Wars per homenatjar a la sèrie
Barcelona
la sèrie X-Men d'aquella dels anys 90.
Ah, Jim Lee. Jim Lee.
Sí, sí, és això.
Boníssim. I l'autor, el dibuixant és en Jim Tow, que és un, bueno, acabat d'arribar, no tenim ni idea. I aleshores hi ha cobertes alternatives, tenim la d'en Jim Tow, la del dibuixant, que és com l'oficial, i les alternatives són d'en Chris Daughtry, que no sé qui és tampoc, en David Finch, que aquest sí que sabem qui és, i Rob Liefeld. Bueno, la veritat és que a mi és d'aquelles notícies que em fan posar content.
Molt bé. O sigui,
torna a sortir Youngblood i esgota la tirada. El món del còmic necessita aquestes coses.
Sí, perquè avui en dia que les tirades són curtes...
Exacte, les tirades... O sigui, el número 1 de l'X-Men de Jim Lee va vendre 7 milions d'exemplars. 7 milions. El número 1 de l'Spider-Man de Todd McFarlane, 4 milions d'exemplars. Clar, després Spawn va fer 400.000 i els Wildcats també devien fer pues, allà al voltant de 500.000, que segueixen siguent molts. Però clar, quan aquests autors van passar a fer les seves sèries...
I ara no hi ha cap col·lecció regular que arribi als 100.000.
Clar.
I baixant,
i la cosa va cap a pitjor. I quan es posen a analitzar per què passa això, que si és les distribuïdores, que si són els venedors, que si és el públic, no analitzen mai a veure si potser ells estan fent alguna cosa malament. però bé, en tot cas està comprovat que si poses un autor de primera fila en un còmic de primera fila,
te'n surts.
Saps? O sigui, no, la cosa no té gaire més complicació que agafar bons personatges i posar-hi bons autors.
Està clar. Què més? Com...
Què més? Aprofitant que s'acosta Wonder Woman, o em voldràs fer parlar de Wonder Woman d'aquí 15 dies?
Et faré parlar de Wonder Woman d'aquí 15 dies.
De còmics i coses de Wonder Woman.
Sí, de les millors sagues, farem una mica de repàs de les millors sèries, millors autors que han passat per Wonder Woman.
Mm-hmm. Vale, doncs en tot cas avancem ja que ara s'estan publicant alguns còmics que contenen aquestes històries que realment estan molt bé. Per exemple, a mi m'agrada molt la Wonder Woman de George Pérez, que va ser com el... George Pérez va fer per Wonder Woman el que John Byrne va fer per Superman. O sigui, tornar a agafar la sèrie i fer un rellançament i un replantejament una mica des dels inicis. I aquests són els còmics que ara s'han reeditat en un primer volum. Es diu Dioses Immortales. El dibuix és de George Pérez i els guions també, i la veritat és que aquest volum, són 100 números, és molt recomanable per com a primera introducció no només a les històries de Wonder Woman, sinó a un autor en estat de gràcia, perquè aquell George Pérez és fantàstic, o sigui, el detallista, proporcionat, és una cosa... A mi m'encanta aquest home. Uh-huh. I també estan publicant, dins de grans autors de Wonder Woman, les històries de Michael Straczynski, que va fer una saga que es diu Odissea.
Això és...
Tinc els meus dubtes de que això s'hagués publicat aquí.
Jo crec que sí, home, és Straczynski, jo crec
que... És Straczynski,
que,
però
no
la veritat...
No s'ha deixat res inèdit d'Straczynski.
La veritat és que no, o sigui, no em sona massa.
Però a mi em sona a molt males crítiques. Em sona, eh? No sé per què no he llegit aquesta etapa, però crec que la gent no va quedar massa contenta.
Sembla que l'etapa, el que planteja al començament de l'etapa és qui ha destruït la Isla Paraíso, que Isla Paraíso, Temiscira, és la illa on viu la Wonder Woman i la seva mare, i on... Bueno,
és com Asgard, d'on
va sortir, no? Ella. Exacte, una mena d'Asgard, així també arrelat en la mitologia grega, però ja ve a ser això. Doncs aquest volum conté els números 600 al 614 de la sèrie original, o sigui, imagina, si ja porta història, i també va voler ser una mica un rellançament de Wonder Woman, però després de veure el retorn als orígens que han suposat ara les últimes sagues, jo diria que no devia tenir massa èxit. Uh-huh. Perquè amb el Renacimiento, la veritat és que jo trobo que ha sigut bastant un retorn als orígens. Què més? Tenim una novetat que ens n'hem enterat avui i que ens ha fet molta gràcia. Ens n'hem enterat per Facebook. Mira que entrem poc i avui hem llegit una cosa...
Què has llegit?
Pepe Carballo adaptat al còmic. Vale? O sigui, Pepe Carballo, situem-nos. És un personatge creat per Manuel Vázquez Montalbán, un detectiu que viu a Barcelona, un bon vivant, escèptic, gourmandot, i una mena de torrent amb una mica més de classe, per dir-ho d'una manera.
M'has espantat un moment.
Home, amb una mica més de classe, però la filosofia aquesta hedonista que arrossega el personatge m'hi fa pensar una mica. És com el costat clar de Torrente.
Bé, a més, hi ha hagut moltes adaptacions, tant televisives com cinematogràfiques també, d'aquesta obra, i si faltava el còmic, no?
Doncs faltava el còmic.
Sí, no, que per cert ara ha agafat el relleu un altre escritor.
Sí, és cert. Sí, sí. Sí.
No recordo el nom, però es veu que és molt bo. Molt recomanable, es veu, eh? Bueno, perdona.
No, està bé saber-les, aquestes coses. La veritat és que jo no m'he acostat mai a la literatura de Manuel Vázquez Montalbán. Mira, potser aprofitarem ara. Doncs aquesta primera adaptació serà El Tatuaje, i els encarregats seran Hernán Migoya, com a guionista, el de Todas Putes, ja em sap greu, però aquest home passarà la història per aquest còmic. Eh? Mira que fem més coses, però és Hernán Migoya, Todas Putes. I Bartolomé Seguí com a dibuixant, que aquest és Premi Nacional del Còmic del 2009 per Les Serpientes Ciegues. Això ho publicarà a Norma, i la idea és que ens fa gràcia, saps? Tornar a recórrer aquesta Barcelona dels anys 70, del barri xino, del Raval abans de les Olimpíades, aquesta Barcelona encara que brutejava, no ho podem negar perquè brutejava bastant, doncs ens fa gràcia. La primera adaptació serà la de Tatuaje, no és la primera novel·la on va aparèixer el detectiu Pepe Carballo, la primera novel·la va ser Jo maté a Kennedy, si no recordo malament, però bueno, en tot cas ens fa gràcia. Uh-huh. Sempre l'adaptació d'un personatge conegut de la Barcelona dels anys 70 i tal, un personatge de ficció espanyol que sigui adaptat al còmic, doncs la veritat és que és una cosa que sempre ens agrada comentar i
molt bé.
I fer saber.
Perfecte.
Acabem aquí, ara?
Sí, no tenim gaire res més. No sé, em passa una mica com en Jacint. No sé si a l'estiu tot se la targa una mica.
Sí, vosaltres us la targueu, també.
No, nosaltres no. I nosaltres estem allà al peu del canó.
No, però... Jo crec que sí que hi ha alguna baixada així. Ja comença a baixar el ritme, ja arriba més de juny. Ja...
No sé si es publiquen menys coses, si els autors també deuen fer vacances. Jo tinc la teoria de que a l'arribar a l'estiu deuen tenir ja un parell o tres de guions preparats per avançar.
I anar fent.
I aleshores els enxufen a l'estiu per poder fer vacances.
Clar, hòstia, és Vigilantes de la Playa, l'estiu. Baywatch, home.
Baywatch. Que... Vinga, impacients estem per anar a veure Baywatch.
En fi, i ara anem a repassar banda sonora de Guardianes de la Galàxia Volum 2, Bernat. Vam quedar així.
Sí, sí, sí.
I avui comencem a tope. Tenim aquest Blue Sky, Mr. Blue Sky d'Electric Light Orchestra.
Sí, Mr. Blue Sky. Bé, diré que aquesta... que no serveixi de precedent, però aquesta cançó li dedico a l'Anna Carreras pel color blau, que ella ja sap d'on va.
Ja fem, això després, és les dedicatòries comences... de cançons de...
És el primer cop que ho faig, eh?
Sí,
em dedico
sí, sí.
Així. Sí,
no, és un homenatge, avui que fem homenatges, sí. Homenatge a la sí. Ràdio dels anys... 90, que la sí. Gent trucava a la ràdio per dedicar
sí,
cançons.
Sí, 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 s'està perdent, això?
No, s'ha perdut.
S'ha perdut.
S'ha perdut, s'ha perdut.
No, llàstima. Doncs bé, aquesta cançó, molt maca, molt positiva, els de l'Electric Light Orchestra, se'ls va sortir el Mr. Blue Sky per... Mira, estaven intentant gravar cançons, no els hi sortien, perquè estaven als Alps i els hi plovia cada dia, cada
els
dia.
Els Alps estaven.
Sí, estaven als Alps, francesos. I al cap de dues setmanes els hi surt el sol. I un cel blau espectacular. I li van dedicar Mr. Blue Sky.
Ai, que bo!
Sí, li van dedicar això i que li deien on has estat tot aquest temps? Perquè hem estat molt tristos, no? I la cançó va repetint-li gràcies per haver vingut, t'ho agrairem sempre. Sabem que marxaràs, però mentre estiguis aquí som molt feliços. És una cançó preciosa, la veritat.
Sí, sí, està molt bé. Sí, més sí. En el context de la pel·lícula queda molt bé, no? Al principi de tot, sí. El vell Groot allà mentre hi ha una batalla de fons.
Sí, sí, és totalment... És el que té aquesta pel·lícula, que la cançó no saps com, però és que cola molt bé amb una escena d'acció que dius què està passant, no?
Sí, sí.
Van començar igual amb la primera, no? Que van començar amb el hey. Sí. I el tio anava repartint llenya entre bitxos i anava sonant una cançó molt positiva, no? Com és la pel·lícula
sí, sí.
És així.
Sí, sí.
Sí, sí, doncs si voleu ja passem a la següent.
Doncs va, passem a la següent, que és Cheap Trick Surrender.
Bé, aquesta cançó és un himne, va ser un himne per mi a la meva joventut, amb els Kiss, i a més la cançó diu els meus pares escolten els Kiss, la meva mare m'ha avisat a les noies com tu, no? És un missatge a vigila també amb les malalties de transmissió sexual, és un missatge embalat que hi havia dintre la cançó, i és un himne d'aquella joventut de finals dels 70, principis dels 80, de la classe mitja, que aquella joventut anava molt boja, feien, hi havia, anaven de colònies, era el baby boom dels Estats Units, no? I, I aquesta banda, la veritat, aquesta cançó jo la trobo tan genial, tan fresca. A part, clar, no és l'única pel·lícula que surt.
Surt
a infinitat de pel·lícules quan es tracta de fer gambarrades, no? És la cançó que posaries si vols fer una gambarrada, una festa d'aquelles bèsties, i sobretot surt a la pel·lícula Zero en Conducta, també.
Ah, sí?
Dedicada a tots els Kiss.
Sí, dir, sí, sí.
Va molt lligat als Kiss, aquest grup, i per això m'agrada tant, perquè ja saps la meva debilitat.
Home, però... i tant, de això, la gent que es pinta la cara de color blanc i negre.
Sí, el que passa és que... sí. El que passa és que no recordo en quin moment sortia de la pel·lícula. Aquí em va pillar també.
Ara t'ho buscaré, ara me'n recordo jo també.
Sí. Ho buscarem, sí, sí.
Ara que diem això de la gent pintada, ja va ser un precursor, un capítol de Star Trek, que hi havia un alienígena que tenia la cara blanca d'un cantó i negra d'un altre, i un altre que era al revés, eh?
Sí.
Sí, sí. Ja t'ensenyaré una foto.
Molt bé, merci.
Anem per la següent cançó, que té una mica d'història, ara en parlem, la de George Harrison, My Sweet Lord.
Gran.
A veure, explica'ns que hi ha una història aquí al darrere.
Sí, diguem, aquesta cançó és, ja sabíeu que, bueno, en aquella època George Harrison estava amb un Hare Krishna que, bueno,
el portava... Li va agafar fort per aquí.
Li va agafar fort, li dedica, doncs, bé, Krishna, la cançó, però diu Aleluia, no?, en quant a catòlic. És una, és una mescla de creences, però també inviten aquesta cançó a deixar els sectarismes, no?
Sí.
Com va sorgir aquesta cançó? Aquí comença la història que volem parlar. Ell deia que, bueno, se li va acudir un dia que li van preguntar com faries un gospel. Doncs començaríem per Oh My Lord, no? I van començar a fer el burro, doncs, fent com un gospel. Van fer un judici perquè es va descobrir que hi havia una altra cançó molt semblant a aquesta, que si la tenim preparada...
Sí, la tenim aquí. Com es diu el grup aquest?
Com es diu el grup aquest? Ara
sí, bé, el Telemart, que, sí? Que és la peça que hi ha just a sota. I...
De Chiffons.
Aquests,
això.
Sí.
Era quasi, bueno, era un gospel.
Ara podrem comparar, sí, sí. A veure si s'assemblen o no.
Comparem. He's so fine, wish she were mine, that handsome boy over there, one with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make it mine, be the envy of all. Ara que ho dius?
Sí. Es dona un aire, eh?
Es dona un aire, i us he de dir que va, en George Harrison va perdre el judici.
O sigui, va llepar.
Sí, sí. Va llepar, però suposo que el jutge devia ser pro Beatles i va dir bé, és una inspiració subconscient que ha tingut i ja està, no? I li van perdonar, vull dir, i no, la cosa va acabar allà, però sempre hi haurà el dubte aquest, no?, de si era veritat el que explicava ell o si realment va plagiar el que és la tonada, eh? El que és la tonada, però la lletra és cosa seva i, bueno, també va passar amb els Kings i els Doors, no? El Hello, I Love You amb la dels Kings, però, bueno...
Doncs Surrender era la primera cançó que surt en els títols de crèdit finals, la primera de les cançons que trobem en aquells crèdits, no? Quan ja s'acaba la pel·lícula,
és que, clar, no l'ubicava.
Clar, sí, sí, era el fi de festa. Aquesta sí, la de George Harrison, és, em sembla que és quan arriben al planeta Ego, no?
Sí.
I els ensenyen tot allò kawaii, llums i colors.
Tot és preciós.
Sí, no?
Sí, sí.
Fantàstic. Anem per la següent, serien els Fleetwood Mac, el tema de Chain.
Sí. Thank you.
I aquesta cançó, Bernat?
M'encanten. Fleetwood Mac és el millor del món.
Vale, ara ve quan canviem el tema. No els suporto, per això
l'he volgut posar,
per cagar-me amb ells.
Ho has fet expressament. Sí. Ho has fet, has canviat...
És la cançó trampa.
Que bo, que bo.
És la cançó trampa perquè tenia ganes de parlar malament dels Fleetwood Mac. No els suporto.
Però com pots dir això?
Perquè joder, és que són uns inconstants, o sigui, sempre estaven a pinyos, sempre separaven, que si tenien lius entre ells, o jo què sé, què els hi passava.
Home,
que però... tenen talent, sí, el que vulguis, però són ensucrats i una cosa terrible.
Ah, sí, són ensucrats. Sí,
molt ensucrats, però tenen alguna cançó que dius, bravo, vale, ho reconec, ho reconec. Uh-huh. Però saps què passa? Que tenen aquest aire que em posa nerviós, que és com música de família. Saps què vull dir?
Música de família.
Costumista. Sí, o sigui, una família
perquè
benestant escolta això.
Perquè tenen un toc folclòric, no?
Sí,
sí, folclòric, sí.
No ens espentinem. Saps? Que està guapa, la cançó. Vull dir, la vaig escoltant i m'ha entrant més. I ja l'he anat escoltant durant el dia perquè no la coneixia massa.
Té quatre notes, eh?
Ja, té quatre notes. és matxacona i repetitiva, no? I els veus en concert cantant aquesta cançó i van d'un flipat que dius, però que si esteu tocant una merda de cançó que no té ritme ni té res i ja veus el bateria que està allà flipant un gong i no sona el gong, saps? I ves el guitarrista que sembla que estigui tocant un solo que flipa i no està tocant res.
Però l'actitud, saps? És la meitat del concert.
Sí.
Sens dubte.
Sí, però és que veus...
L'altra meitat són les drogues.
Sí, però elles dues semblen, no sé, dones tretes d'una secta que les hagin fotut allà a l'escenari i elles s'ho hagin cregut.
Però Ava també ho semblaria, eh?
Sí, 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 però jo veia la mirada que s'envien entre elles d'odi.
Yeah.
Jo no t'ho odio a l'escenari entre ells. Jo sé que sempre estaven emprenyats.
I no és Pimpinela.
No, pues estaven com emprenyats i més la lletra entre ells, o sigui, la lletra és negativa i és de dir...
Però la majoria dels grups acaben emprenyats perquè després de compartir autobús durant 9 mesos seguits, el normal sí. És que acabis d'estar els
excepte
collons.
Els Guns N' Roses.
No,
és conya. No,
és com...
Però, no, però...
Tots acaben...
Sí.
I si a més primer es casen i després es descasen, clar, el Roce hace el derribo i aquestes coses i,
bueno,
clar,
sí, el nom estava composat per dues famílies, clar. No dos cognoms, que eren dues, diguéssim, dues parelles i la cosa va anar evolucionant i va marxant una entrant l'altra, vull dir, tot era allò un cachondeo i es veu que era una jodienda, o sigui, es fotien les banyes entre
però és que és normal,
suposo.
L'època hippie.
Sí, hippies.
Perquè ara no passaria.
No.
Ara poses un grup de 20 anyeros de diferents sexes durant 6 mesos dins un autobús i allà no passarà res.
No. Ho filmarien, però,
si això passés. Sí.
Ara sí.
Penjarien a Instagram, a Twitter, el seguiment, no?
Ho sabries al moment.
En fi, anem sí. Per al darrer dels temes. És aquest grup inventat per el director de la pel·lícula, que és The Snippers. Sí. I el tema Guardians Inferno, featuring David Hasselhoff.
Aquí.
Recordem que en aquesta cançó sona un moment dels títols de crèdits de la pel·lícula en què veiem els diferents protagonistes, els actors, ballant amb una mena de rodonetes que semblen com...
És boníssim.
Com elements d'un disc, no? I no només hi veiem actors de la pel·lícula, sinó que hi veiem, per exemple, a d'altres actors que veurem en properes pel·lícules Marvel, com el Jeff Goldblum.
Ah, mira, sí, és veritat.
Fent del maestro, que veurem a la pel·lícula de Thor Ragnarok, no? Vull dir que té la seva conya, els veiem allà ballant com distesos, no?
Sí.
I entre ells, al final apareix David Hasselhoff.
I tant. I a més, és que he volgut posar aquesta cançó perquè parlessin de David Hasselhoff.
Sí, que hi ha un moment que se sent la veu, però no sé si hem arribat a aquella part de la cançó.
Triga molt en aparèixer.
Sí, és cap al minut i mig, una cosa així, que surt la veu de Hasselhoff.
Sí, a veure, no és una meravella, eh? Vull dir,
no.
És de David Hasselhoff.
És una conya de cançó, està clar.
Sí, i està molt bé que David Hasselhoff sempre estigui a la ment de totes aquest tipus de pel·lícules. Uh-huh. O sigui, que el tinguin sempre present. Des de Kung Fury aquesta, totes les pel·lícules que siguin tirant a vuitantera, que la música sigui vuitantera, sempre cal got no people skills but he's good with motors. That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by, people say oh boy. They ask me why I'm bringing a baby. Això sona a Gangnam Style, eh? Sí.
Honey, sí. No.
Sí, bé, és d'en David Hasselhoff, sí. Se li perdona tot. Vull dir, jo li agraeixo que segueixi viu i sigui tan bona persona, més.
No? I veurem aquesta setmana Los Vigilantes de la Playa i jo estic molt nerviós per veure aquesta pel·lícula. I no ho dic de conya, vull dir, li tinc ganes.
És que... Sí. Jo de tu rebaixaria les expectatives, eh?
No, les expectatives no hi són. Jo vaig a veure a David Hasselhoff i Pamela Anderson, la resta m'importa un bledo.
Però si sortirà molt poc, eh?
No és igual, jo pago l'entrada només per veure'ls amb ells. Un minut, no m'importa.
Molt
tant.
Bé.
Val la pena, i tant.
No, bé, sí.
Ja estem.
Bé, per acomiadar el programa, si vols deixar-me aquesta sintonia, Marta, com vulguis, direm quatre coses de La Mòmia, que és... aquesta pel·lícula que es va estrenar aquesta setmana. Jo Tom Cruise el tinc per un tio intel·ligent, que sap triar les seves pel·lícules, que sap el que es fa, però porta dues últimes, la seqüela de Jack Reacher i aquesta, que no les acaba d'encertar. A més, tenim molt bon record de La Mòmia, les de Stephen Sommers, que va dirigir, sobretot les dues primeres, estan molt bé. Llavors va haver-hi dos spin-offs del Rei Escorpión, que un jo crec que ja va...
Hòstia, Rei Escorpión era molt dolenta.
Era molt dolenta.
Molt dolenta.
Sí, però la segona ja va anar directa a DVD. Mm-hmm. I va haver-hi una tercera pel·lícula, que ja no sortia ni ella, que només era amb el Brendan Fraser, que era horrorosa també, no? Sí. Que anava La Mòmia a la Xina o no sé què. Sí. Bé, en tot cas... la pel·lícula no comença malament, és a dir, comença com La Mòmia, com una pel·li així pseudoacció i tal, però arriba un punt que la pel·lícula, o sigui, s'ensorra. I pràcticament coincideix des de que el moment en què s'inventen que tot això passa dintre d'un univers i apareix Russell Crowe. Jo crec que allà arriba, veus clarament que no hi ha ningú que es prengui la pel·lícula seriosament. L'única persona que s'ho pren seriosament, és l'única que ho fa bé i per mi és l'únic que val la pena de la pel·lícula, és la Sofia Boutella, que fa de Mòmia. Mm-hmm. Que està molt i molt bé. Està molt sexy, és una monstre molt dolent, vull dir, és perfecte. Ara, tot la resta del que l'envolta, fatal. El Tom Cruise no té cap mena de química amb la Noemi Wallace, que fa de coprotagonista femenina. És química negativa, zero. Pel terra, no s'aguanta per lloc. I Russell Crowe, que sembla que està allà de conya. O sigui, fa de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, i fa paneta, pobre. O fa paneta expressament. Hi ha amb una panxa, que pobre, que dius, si ha de córrer, no correrà. Mm-hmm. Amb una transformació de Dr. Jekyll, que simplement li canvia el color de la pell, i que sembla Hulk, de fet, perquè torna verd.
I a més, cada cop se sembla més a John Goodman.
Sí. Sí, sí, sí.
És preocupant.
O John Goodman d'abans, però John Goodman ara s'ha primat.
S'ha primat. Per tant, sí, clar, ha passat alguna cosa aquí.
Sí, no sé, algú, sí, és el que dius tu. Algú està passant. No sé, l'humor és absurd, la barreja de gèneres no funciona i això de voler fer Los Vengadores dels monstres de l'Universal és que no, que és que no és una bona idea.
És, en tot cas, com a punt de partida és dolent, vaja.
Sí, molt, molt dolent. I això pinta com a sèrie B, quan de fet és un blockbuster que en teoria s'hi han gastat molts de calés, però qual cosa no s'acaba d'entendre. Bueno, no sé, Marta, tu l'has vista també? Sense vols dir
pensava
alguna
que
cosa
em preguntava
més...
si l'havia entesa. Dic, com entendre-la, sí que l'he entesa. Sí,
això s'entén bé.
Però
això.
No, Tom Cruise ho fa bé, com sempre, i surt despullat. Em va sorprendre molt.
Què vols dir, despullat? No ensenya res, eh? Surt així...
No surt res,
però... Un gerro que tapa, una... Sí.
Escolta, home, clar, no... a veure, per contracte, ell no surt, eh?
Ja.
Només, hem vist en Fassbender en pantalla gran, que jo recordi així de...
Bueno, va, anem per La Mòmia, Marta, què m'estàs parlant ara? És que...
Molt bé, Marta.
Aquí cadascú es porta els temes al seu camp, saps? O sigui...
Sí, jo he dedicat una cançó avui, o sigui que... Exacte. Estic content.
És que no m'ha interessat gens. O sigui, vaig sentir a la sortida del cinema un pare que li deia al fill, bueno, pues, com a mínim no ens hem avorrit. I jo pensava, pues ja m'he avorrit, però abastament, eh? Vull dir, no sabia on posar-me ja. Pensava, quant dura això, per favor. No ho sé, és un caos de pel·lícula, no té fons, no hi ha químiques, el que tu has dit, no? I a més, sembla que vol anar al gra, però alhora no t'emociona. És a dir, no és una pel·lícula com Missió Impossible que té acció i que podria ser un nyap, i no, i te manté allà a la butaca en tensió, il·lusionat, no sé, menjant les crispetes amb alegria. Amb aquesta és que vol fer una mica de terror, sé que hi ha alguna escena potser que per infants no és recomanable, o potser els nanos no ho paeixen bé, i barregen moltes coses, no sé, la manera, i per mi també estic d'acord que la Manet és la, no? La
Sofia Boutella,
la Sofia
sí.
Boutella és la que ho fa més bé, i segurament és la que ha suportat més hores de maquillatge, sí. I tot plegat, perquè clar, surt...
La pel·lícula només val la pena per ella.
Bé, i bueno, a mi m'agrada veure Russell Crowe també, em fa gràcia. I...
El problema és que no era l'objectiu. Havia
com,
de fer por.
És com aquell, no, personatge que està allà i que fa gràcia veure'l, no? I sí, és veritat, i tot plegat, no entens com la persona que ha fet aquesta pel·lícula va participar a Fringe. I dius, com és possible? Bueno, jo no ho entenc. Però bé, potser ha estat un encàrrec, potser ha estat moltes mans i pocs cervells. Se'ls ha menjat la mòmia.
Sí.
Perquè aquí no sé què ha passat.
És una mòmia zombi que menja cervells?
Sí, sí.
És que hi ha com una mena de zombis,
sí.
També. Perquè
és que barreja més la manera que té de xuclar energia, aquesta mòmia quan es desperta, de reanimar-se, és xuclar persones.
Ah, sí. Però és una dona?
Sí, sí. És una dona. Sí.
És Cookie.
Ahmanet.
Es diu la mòmia, no és un mòmio.
Sí.
Home.
La mòmia Cookie.
És molt Cookie.
Home, a més,
Cookie
és que... seria com una Wonder Woman, eh? Seria una mòmia Wonder Woman, eh? Una mòmia guerrera.
Però ella està bé perquè és guapa, és sexy i a més fa por.
Però de què estem parlant? No m'agrada gens això.
De la mòmia.
Segle XXI.
Què passa? Es pot ser guapa, sexy i fer por.
Tu has parlat d'Anton Cruise en pilotes.
Sí, però aquell per contracte no feia molt de temps que no sortia.
El plànol d'ell ensenyant el cul per darrere...
És que no cal. Hi ha moltes coses d'aquesta pel·lícula que ja no cal al segle XXI. Jo ho reivindico des d'aquí. No cal.
Sí que calen. Igual que cal Los Vigilantes de la Playa veure a Alessandra Daddario en biquini donant-ho tot per la pel·lícula.
Però és contextualitzat. Ho puc entendre, però en un clàssic, la mòmia, i que hagi de ser una tia bona,
doncs sí,
amb poca roba...
En aquell moment té per fer-la poderosa, perquè és ella,
no
que ha de matar
no
aquell home.
Hi ha el tòpic de la rossa, que han volgut girar la truita, no? Perquè resulta que la rossa és la llesta, perquè és l'antropòloga o la paleontòloga, o com li vulguis dir, que és especialista i bueno, té com un doctorat que dius, però de què? O sigui, no entenc res. Perquè és que no s'aguanta res per al lloc. O sigui, prefereixo Indiana Jones abans que aquesta basura que no sé, de cop i volta diu aquests dibuixos, aquests pictogrames en simbolitzen no sé què, i de cop i volta Anton Cruz parla egipci antic i dius brr.
Sí, perquè està estat composeït per bueno, és igual, no explicarem la pel·lícula, però això encara té la seva certa explicació, que
sí.
Entengui llengües antigues.
Però tot és tòpics, i tòpics, i tòpics, perquè Anton Cruz fa d'un personatge que és el típic, bueno, com dir-ho, fresc. És un soldat de l'exèrcit americà que està en països de l'Orient Mitjà i és un fresc que se n'aprofita de les ocasions i se n'aprofita de les persones. I ja que està fent la guerra, doncs se n'aprofita i expolia i fa negoci. No, i de cop i volta es converteix en el príncep i en el llest de la pel·lícula i dius, clar, és com... Bueno.
Però és veritat que, o sigui, les escenes de risc les segueix fent ell mateix.
Bé, i Missió Impossible ho feia, per tant jo entenc que sí.
Però aquí hi ha molt d'efecte especial, aquí dubto...
Sí,
però aquella escena de l'avió caient i ells anant rebotant, jo penso que això devia fer una mica d'angúnia, aquella escena, de fer-la.
Sí, sí.
Molt bé, doncs aquí queda aquesta mòmia, que veurem com acaba aquest Dark Universe, si faran alguna més, si intenten recuperar això o s'acaba aquí.
No sé si es poden permetre el luxe de no fer res més, saps? Han d'aprofitar els drets que tenen.
I no hem parlat del col·lega que li posa la nota d'humor.
No cal. Ja he dit que l'humor era absurd i estúpid.
El zombi col·lega. Que només veu... compi. Sí, un zombi compi. Que només veu en Tom Cruise i se li apareix al lavabo. I a més, sí, és el de les dones. Bé, és igual. És que hi ha tant de caos en aquesta pel·lícula. Jo crec que és l'univers caòtic de l'Universal.
Esperarem Wonder Woman?
Exacte, sí. Escolta, aquesta setmana ens podem refrescar amb Baywatch i ho farem escoltant la seva banda sonora que ha estat passada per un filtre de reggaeton. Ho podrem escoltar ara mateix. Vaja. Andrew Spencer amb un tal Pete Valley, que no tinc ni idea quin és, recomposant aquest tema que va cantar David Hasselhoff en el seu moment per la sèrie de televisió que és I'm Always Here. Amb aquest tema ens acomiadem. Bernat, ha estat un plaer tenir-te avui a l'estudi.
Merci, a mi també.
Tu, Aram, també ens trobem amb Wonder Woman d'aquí 15 dies.
Fins aquí 15 dies.
I tu, Marta, també ens retrobem. Jo mateix, l'Ignès Irbat, m'acomiado.
Un plaer a tots aquí.
Ningú no és perfecte. Some people need to help somebody with the edge of surrenders inside. Don't you worry, it's gonna be alright. 'Cause I'm a